Doncs bé, reprenem. Ara aquestes dues xerrades parlaran més específicament i concretament del Cel Solagar i l'Hortans Veguer, els protagonistes d'aquesta exposició, i començarem doncs, parlant de l'Hortans amb la Maria José González, que és doctora en Història i Teoria de l'Art i professora Serra Hunter d'Història de l'Art Contemporani a la Universitat de Barcelona. Té també un currículum molt extens que no recorrerem en tot el seu, en tots els detalls. Només recordar que la seva tesi doctoral va tractar, es deia Surrealismo y Saberes Mágicos en la obra de Remedios Varo, i a partir d'aquí Remedios Varo va néixer anglès, per tant també és una artista a la qual en algun moment podríem dedicar perfectament una jornada. De fet, podríem fer una sessió artistes d'anglès perquè tenim a la Remedios Varo. No tenen res a veure, ja sabem que en el fons va ser relativament casual, però en fi,
res és casual,
al final tot té algun sentit, i després tenim l'Esther Boix també, o sigui que en algun moment ens hi podrem dedicar. Sí. Ara després en parlem. Sí. Bueno, ja tindrem ocasió. Bé, perdó, ara me n'he anat per aquí, però... Doncs des de la seva tesi, principalment la seva línia de recerca, presenta un interès i sensibilitat especials per la dimensió espiritual i màgica de l'expressió artística, que conviu, evidentment, amb la seva feina molt rigorosa de recuperació historiogràfica d'artistes molt diversos. De fet, ella forma part d'un grup que es diu Visionary Women Artists, que ben recentment també ha celebrat un congrés a Barcelona que va tenir molt d'èxit, en el que justament es va tractar des de diferents perspectives d'això, no? De l'obra de dones artistes visionàries. A banda d'això, ha treballat també sobre altres artistes com Rafael Barradas o Artigau, sense anar més lluny, i, en fi, ha participat en nombrosos congressos, ha publicat això que ens toca una mica a totes fer, publicant moltes revistes, etc. No faré una revisió extensa. Només dic que en aquest cas, justament per aquesta seva manera de treballar tan rigorosa, tan meticulosa i amb tanta capacitat en tot el que és el món dels arxius i la recerca més d'hemeroteca, en el seu moment em va semblar que era la persona ideal perquè col·laborés amb nosaltres en el projecte, intentés recuperar des de zero, perquè hem d'entendre que es pot, vaja, des de zero, la figura de l'Hortans Veguer. Això és important, perquè a vegades, esclar, quan fem història a l'art, diguem-ne, donem per suposat que sempre hi ha una bibliografia en la que ens en podrem recolzar, no? On diu, no, estudiaré aquest artista, estudiaré aquell altre, i un pensa, mira, iré a buscar aquests manuals, aquests... Bé, en aquest cas, a banda d'unes mínimes mencions, com ell explicarà, bueno, quasi res, tot el que explicarà la Maria José és fruit de la seva recerca 100% inèdita, és a dir, això és un cas molt clar de construcció d'una biografia artística, diguem-ne, no? I de recuperació d'una obra. A partir d'aquí vindran altres recerques o no que ampliaran, esperem o no, altres aspectes. Però això és important destacar-ho, és una cosa que a vegades a les historiadores de l'art també ens toca fer, diguem-ne, sobretot quan parlem de dones artistes, no només, com vèiem abans en el cas de l'Eva, però també. No? I per tant, jo li vull agrair molt també, sobretot, l'empenta que hi va posar, el compromís, la il·lusió, l'esforç d'intentar localitzar els parents d'aquesta Hortans Veguer que tenim més o menys situada, però que costa tant, però vaja, tot i això... Bueno, penso que sí, evidentment es podrien haver trobat més coses, però vaja, jo penso que déu-n'hi-do pel que el projecte requeria. O sigui que jo li agraeixo moltíssim tot això, el text al catàleg, la feina en l'exposició i que sigui avui també aquí avui amb nosaltres per explicar-nos encara algunes cosetes. Bé, tot això que hem explicat i més coses. Moltes gràcies, Maria José.
No, moltes gràcies a tu, Lluïssa, per convidar-me a participar d'aquest projecte expositiu i també d'aquesta sessió. Quan la Lluïssa, com acaba de dir, em va preguntar si jo faria una exposició sobre, si jo participaria en el muntatge d'aquesta exposició sobre Lagar, fent una petita investigació sobre la seva companya, Hortans Veguer, perquè això sí que ho sabíem, que era la companya del Lagar, jo de seguida li vaig dir que sí, entusiasmada, eh? L'entusiasme de la Lluïssa i el meu. Jo no era ni molt menys especialista en l'Hortans Veguer, penso que no hi havia cap especialista, ni la hi ha encara, I tampoc no era molt especialista, doncs, per exemple, en aquest món que ens ha parlat ara la Catherine Gonnard, de com eren les escoles, com era el París dels... Bueno, en sabia com perquè... Però no era especialista. Però sí que coneixia el seu nom. Coneixia el seu nom i sabia que havia estat escultora. Em penso que és l'únic que sabíem jo Lluïssa, o Lluïssa jo, perdona, i totes les investigadores i investigadors que han treballat sobre el món de les avantguardes a Catalunya i a l'Estat espanyol. Perquè se la cita als grans diccionaris, a les grans monografies, Dolça Lagar i Hortens Veguer, el llibre del Bonet, el llibre... Sempre se la cita. Però res més, no en sabíem res més. Ah, sabíem també, perquè de vegades es diu, que era una escultora animalista, és a dir, que feia escultures d'animals. La Lluïssa em va demanar, com que és una artista que partíem de zero, tal com has dit, doncs que parlés també una mica de la investigació, perquè les poques obres que vam aconseguir trobar, que són poques, jo esperava que fossin més, però han estat poques, totes esperàvem, penso, que poguessin haver estat alguna més, doncs les teniu al museu, les tenim al catàleg i les dades també en aquest petit test del catàleg. Llavors, encara que parlaré de l'Hortens Veguer, ho vull fer sobretot a partir de la investigació, que he fet. Totes les investigadores i investigadors i comissàries i comissaris, doncs, quan fem una investigació sabem que al darrere té molta història, té moltes experiències, té moltes anècdotes, té molts records i té també moltes reflexions. I tot això després doncs, ja no surt, no es veu ni al museu ni es veu normalment el text que escrius. Doncs jo avui em voldria detenir en una investigació, aquesta concreta que he fet des de fa un any i mig o així sobre l'Hortens Veguer. És una investigació interessant, molt interessant, perquè partíem de zero, no hi havia cap investigació prèvia, no hi havia tampoc cap catàleg monogràfic, segurament perquè no va fer cap exposició individual, no? No és el tipus d'artista que és fàcil de recuperar o que sembla que és interessant recuperar, perquè un artista que ja ha tingut reconeixement, perquè ja ha fet moltes exposicions individuals i han escrit molt sobre ell, ja donem per suposat que és interessant. Però en el seu cas no ho sabíem, la veritat és que quasi no sabíem què ens trobaríem. Coneixíem també un dibuixet, un dibuixet d'ella, només una reproducció d'un dibuixet. Coneixíem per com a punt de partida, a part d'aquest dibuixet que ara veurem i que és important i que segurament coneixíem aquesta artista per aquest dibuixet, perquè és un dibuixet d'un animal que ella va publicar a Un enemic del poble, i la revista Un enemic del poble doncs, l'ha treballat molta gent, molts historiadors, molts crítics, molts... Llavors, per aquest dibuixet, teníem unes petites entrades, molt petites, veieu, a alguns diccionaris. Jo us he fet un recull dels més importants. El Diccionari dels Artistes, d'Eduard Josep, que diu escultora, nascuda a Caubús. A la seva exposició, no diu ni l'any que va néixer, a la seva exposició de l'abril del 28 a la Galeria Szaborowski va exposar i diu quatre títols, que la va presentar Max Jacob i que l'any anterior, el 27, va presentar i ens dona també dos títols, és a dir, cita dues exposicions i quatre títols. El Juan Manuel Bonet, animalista francesa, en París, a donde había llegado en 1909, que no sabem pas d'on ha tret aquesta data de 1909, se casó con Lagar, que tampoc no és veritat, no es va casar amb Lagar fins 20 anys més tard, con el que residió en Catalunya, i aquí ja la tenim a Girona, reseñamos en la ficha correspondiente a su esposo sus sucesivos lugares de residencia y sus exposiciones conjuntas, Lagar Veguer. Ja no parla res més de la Veguer que no sigui en relació a Lagar. El Benesit, que és un dels diccionaris francesos més reconeguts, doncs diu alguna cosa interessant, diu nascuda a Caubús, als Pirinès, i això està bé perquè hi ha dos Caubús, llavors també hagués estat una investigació doble, haver de buscar els dos pobles que es diuen Caubús, el 1892, i ens dona una indicació que tampoc no és exacta, no va néixer el 1892, és a dir, que en teníem poca i a més poc afinada. Per això és tan important aquesta feina d'arxiu que ha mencionat la Lluïssa, que s'emporta moltíssim temps i moltíssima vista, però que al final doncs, vas trobant coses que t'ajuden a situar-la. Diu escultora instintiva. Aquest instintiva potser vol dir que no va anar a escola, que no va aprendre, però tampoc no ho sabem, perquè aquesta investigació encara està per fer. per això li he preguntat abans a la Catherine Gonart on trobar aquests arxius i llistes d'alumnes, d'acadèmies, on podien anar dones escultores que van a París el 1909, segurament el Bonet ho treu del Benesit, i que va dibuixar el zoològic, el jardí de plantes, que era en aquell moment el zoològic de París. En una altra traducció, en una altra versió d'aquest diccionari, es diu, que està baix traduït a l'anglès, es diu que va ser autodidacta i que tallava animals amb un ganivet. Com que va començar a aprendre així, tallant amb un ganivet, com si fos una pastoreta, que de fet ho era pel lloc on va néixer, quan ens cuidava els animals, bueno, com que era una... I també el diccionari Ràfols, com que va passar uns anys a Catalunya i està el seu nom molt present en Un enemic del poble i a la gran exposició de les avantguardes a Catalunya i el diccionari del Joan Manuel Bonet, a tots els estudis surt el nom, doncs també aquí parla una mica de que va estar a Girona el 1915, que va exposar a Barcelona el 15, ai, perdó, a Barcelona el 18, va exposar també el 16, i que va presentar escultures i dibuixos i que va tornar a París. Molt poc, això és el que teníem. I teníem també un altre punt de partida, que és un mitjà molt popular de difusió i que pot ser un mitjà molt seriós també de divulgació, no sempre ho és, però ho pot ser. Teníem quatre dades també. A partir d'aquestes quatre dades, que també dona alguna bibliografia, veiem que aquí diu que neix a Tarbes, ja no neix a Caubús, ara neix a Tarbes. I tot això ha estat un embolic per poder, un dels meus objectius era trobar algú, pensàvem que no havia tingut filles ni fills, doncs trobar algú, una reneboda o una filla d'una reneboda, que pogués tenir unes fotos, unes cartes, o fins i tot alguns dibuixos, algunes escultures, i per això era important saber on havia estat la seva família i on podien quedar familiars i si hi havia hagut una casa familiar, diguem-ne. També al llarg de la investigació doncs, vam acabar aclarint que va néixer a Caubús, però que a la seva acta de defunció, que està aquí, acta de decés, deia que havia nascut a Tarbes, llavors havíem agafat aquesta, però als arxius l'acte de naixement és a Caubús. No sé qui ho ha fet, però l'altre dia quan preparava aquest PowerPoint vaig veure l'entrada a la Wikipedia catalana, que està feta fa una setmana, no sé qui l'ha fet, és igual. Fa una setmana, vull dir que abans de que s'inaugurés l'exposició, bueno, una no, dos, no sé quin dia era, cinc em sembla, uns dies abans que s'inaugurés l'exposició, algú ja havia posat un munt de dades mencionant el catàleg, mencionant, fixeu-vos quina llista de referències, és a dir que ara qualsevol estudiant o estudianta que vulgui treballar sobre l'Hortens Veguer ja té un punt de partida important i això només d'un dia per l'altre, i això és molt important, encara que de vegades ens sembli que la Wikipedia és una mica tonta. Aquest és el dibuix, un apunt per Hortènsia Veguer, és l'únic dibuix que coneixíem d'ella. No dona tampoc per pensar moltes coses, a part de que li interessaven els animals, li interessava representar animals. No coneixíem cap peça escultòrica, sabíem que era escultora, però només coneixíem aquest dibuixet. Per això va ser molt important que la Lluïsa Feixedes pensés que l'ocasió de fer una exposició de l'Agar al Museu d'Art de Girona era també l'ocasió per obrir un espai per conèixer l'obra o per intentar conèixer l'obra de la que va ser la seva companya de vida, perquè des que es van conèixer a París van estar tota la vida junts. No es van casar quan es van conèixer. Quan fas una investigació hi ha molts detalls que parlen de l'obra, hi ha detalls que parlen... Són detalls que cadascú pot interpretar o cadascuna una mica. A mi em va fer molta il·lusió quan vaig trobar una mica de casualitat l'acte de matrimoni de Lagar i de Veguer, perquè que si eren nòvios o pareja o casats o no és molt important. Però el que sí que em va semblar important és que es van casar quan ja portaven 20 i pico d'anys junts. Això ara potser és més habitual, però per una parella, que la dona era una dona que venia d'un poble petit i que arriba a París, que és una de les altres grans preguntes que m'ha despertat aquesta investigació, doncs pensar en que hi ha un moment que decideixen casar-se, doncs ens parla també d'aquesta relació de parella. Bé, l'objectiu d'aquesta investigació era recollir informació sobre l'artista i sobre la seva obra. Per això s'havia d'intentar trobar el màxim doncs, de crítiques, de documents, de fotografies, de cartes, de localitzar el màxim d'obres. I per això jo vaig emprendre tres camins que tota l'estona es van anar creuant i a més que són simultanis i que un fa créixer l'altre i que un t'adreça a cercar les seves obres que poguessin estar a museus o que poguessin estar a col·leccions particulars a través de, sobretot, de les cases de subhastes. Coneixíem també, la Lluïsa havia conegut ja també el nom d'un col·leccionista a París que tenia dibuixos d'ella, però encara no els havíem vist, vull dir que no sabíem ni el que eren. Després, fer també una cerca bibliogràfica i documental, sistemàtica i hemerogràfica, sistemàtica i exhaustiva. I després aquesta cerca dels familiars. Apa. Els museus. El Centre Nacional d'Arts Plàstiques francès té una pàgina web on recull totes les peces de tots els museus, també de les que estan en dipòsit, que estan en un museu però després han estat depositades, doncs jo que sé, al despatx d'un alcalde, per exemple, o llocs així. I surten aquestes tres, dos ossos, dues escultures d'ossos i una de micos. Aquesta, que és l'única que hi havia foto, la tenim ara ja també aquí a l'exposició. Aquesta la tenim també a l'exposició. Jo no la vaig veure fins al dia del muntatge, vull dir que estava parlant de peces que sabia que existien però encara no l'havia vist. Aquesta altra, en canvi, no la veurem per ara, perquè la van buscar i buscar i buscar i no la van trobar. El Centre Nacional d'Arts Plàstiques havia perdut una escultura de l'Hortensveguer. Això ens parla també bueno, de la cura que es té amb les peces dels artistes i de les artistes que no tenen prou reconeixement. Nadie pierde un Dalí ni un Miró, ni... però en canvi aquesta escultura en algun moment havia desaparegut. Per sort, el CNAC tenia una fotografia i amb aquesta fotografia doncs, tenim també una idea de com era aquest os. Després van fer la cerca a les cases de subhastes. Són les obres que vam trobar són les obres que tenim a l'exposició. Vull dir que si no n'hi ha més és perquè no vam trobar més. Perquè les vam aconseguir totes, encara que algunes va costar moltíssim. Per què? Perquè les cases de subhastes prestigioses ja coneixen aquests mecanismes, no? De que escrius del museu, que t'ho prestin, que tu pagaràs els gastos, que faràs una assegurança, però quan és una casa de subhastes petita, quasi que de decoració d'un poble al centre de no sé on, doncs no se'n fien. No se'n fien. No, no, però jo... Però qui és vostè? Però jo no li puc donar el nom de la persona que ho ha comprat. No, vostè només li ha de dir a aquesta persona que si es pot passar en compte. Ja ho faré. I tres setmanes després, bones tardes, descompte. Vull dir que ens va costar moltíssim. I vam arribar, bueno, i aquell li havia venut a un altre, i l'altre li havia venut a un altre, i l'altre era quasi com un drapaire que volia que ho compréssim. I vull dir que era tot fins que finalment vam poder aconseguir aquestes peces, aquest petit os, que de seguida vam trobar molta informació, sortia moltes notícies perquè va estar exposat a Barcelona i a Madrid. Aquesta peça, que és una peça anterior a quan va venir a Barcelona amb la GAR, ells van venir amb la Primera Guerra Mundial, és una peça molt diferent que totes les altres que hem conegut tant com a peces com en fotografia, té un altre tema, és l'única escultura que coneixem que no és un animal, té un altre estil, no és ni tant, no és... té una impronta primitivista molt més forta que qualsevol altra de les seves peces. Aquests micos, que aquests sí que els coneixíem, i que fan una mica com parella amb els altres, no vam trobar més, fins que... quatre dies abans de la inauguració va aparèixer una altra. És a dir, que és una investigació que està iniciada, que s'ha de continuar i que quan més investiguem, més trobarem. I quan més trobem, més podrem parlar de l'artista, perquè amb poques peces doncs, no és fàcil no? establir unes hipòtesis i dir... El que jo he aconseguit és establir moltes preguntes que ara s'han d'anar com responent. A l'hemerografia, a la consulta de l'hemerografia, doncs també van anar sortint imatges d'aquestes peces, que algunes les hem aconseguit, com el famós osset, altres no, però coneixem que existien, o altres que finalment sí que hem aconseguit, com aquesta que va exposar al Saló dels Independents del 27. L'hemerografia, tant la catalana i madrilenya, la barcelonesa gironina madrilenya, com la parisina que he intentat buidar de la manera més sistemàtica possible, encara que abans d'ahir preparant això encara em trobo una cosa que se m'havia escapat i això passarà i passarà i passarà sempre, doncs ens dona també una idea de quin ressò va tenir la seva obra en el seu moment. Ella no va fer cap exposició individual, encara que sí va fer algunes que són quasi individuals, perquè eren la Gari i ella. I la Gari i ella i la Gari i ella sí que van fer unes quantes. Sobretot la del 28 a la Galeria Swarovski, que té un text del Max Jacob que parla sobre ella i que ens dona una llista sencera de les peces que van exposar. També tenim moltes obres que coneixem el títol, sabem que va fer uns bous, un rinoceron, però no els hem vist mai, i també algunes imatges. El que sí que te n'adones amb la hemerografia és que moltes vegades la citen. És a dir, que el Saló dels Independents del 26, del 27, exposaven molts i moltes artistes i no necessàriament els diaris parlaven de totes, però d'ella moltes vegades parlaven, encara que només 3, 4, 6 línies, només. Però sempre deien alguna cosa dels seus animals. De vegades posant en relació amb altres escultors també d'animals, com el François Pompon, el de l'os aquest blanc del Museu d'Orsay, o amb el Mateo Hernández. Aquí veiem doncs, els títols, el Saló dels Independents del 25, del 26, del 27... Estava molt present perquè després el dels surindependents, després el Salón de Otoño, sempre en aquests salons oberts a la participació, ella participava. Algunes, això és una reproducció a la revista Sagés del 1930, aquest gos ja el coneixem, perquè sí que el tenim aquí, i que potser és, però tampoc no ho podem saber, aquest retrat de Rex, gos llop, però vull dir, tenim un munt de dades, com de peces d'un trencaclosques, que encara s'han d'anar posant en relació. Aquest grup de bixes, de serves, potser és aquella que hem vist a la foto. Bueno, tenim noms, tenim imatges, tenim... Aquesta imatge d'aquest os, hi ha un llibre que parla d'un os que menja. Potser és aquest, perquè sembla que està menjant. Diu que aquest os el va comprar l'Ajuntament de Toulouse, després d'una exposició. Menys amb l'alcalde de Toulouse, he parlat amb tota la jerarquia de patrimoni, d'això, de l'altre, l'os que menja no ha aparegut tampoc. Quan tu veus aquesta foto, tampoc no saps si l'os que menja està en un hall, perquè és un os gran, que és el que jo em vaig imaginar al començament, o si serà un os petit, que potser està en un despatx que s'ha perdut, que no sabem. Bueno, una mica és per explicar totes les dificultats i també pues, això, no? Que fins i tot el tamany, doncs no sabíem ni com eren les peces. Imagina't que arriben a ser més petites encara. Amb una vitrina les encabim totes i ja està. No en teníem ni idea. A l'exposició aquesta comuna, amb el Lagar, que va ser potser des de que van tornar a França la més important i la que Max Jacob, escriptor i amic, els hi va fer com un text molt, molt carinyós per donar-los molta empenta, etc. Doncs tenim també aquest os que menja, el os que fa, no sé com es diu en català, que fa le boca, que aixeca així les cames, vull dir, molts ossos, sabem que hi ha molts ossos. Ella va néixer en un poble molt petit del Pirineu, molt, molt envoltat encara ara, i m'imagino que fa tants anys encara més, doncs de cèrvols, d'ossos, són molts els animals que representa, encara que també com que anava al zoològic, i li interessava molt, i potser a Barcelona també hi va anar al zoològic, doncs també tenim elefants, i tenim felins, grans felins, i tenim... Bueno. No revisaré tota l'hemerografia, només una mica la dels anys catalans, que és la que fa referència a aquesta exposició. Aquí tenim una mica també per veure. Lo difícil, quan fas aquestes cerques, que ara sembla tan fàcil, poses a l'ordinador el nom i et surt, no? Bueno, d'això no et surt res, però més és que va ser Beguer, Bagui, Baguer, vull dir que va ser Madame, Mademoiselle, que era una mica difícil trobar pràcticament de l'exposició que va fer a la Galeria del Mau, les ressenyes crítiques, algunes obres escultòriques, quatre escultures, no donen molta més informació. Encara que el catàleg sí que ens dona aquestes escultures, que veiem que cap d'elles és un animal. És a dir, una de les preguntes que obre aquesta investigació, com és que arriba un moment, que no és des del començament, sinó que després de fer aquest noia pregant, cap de noia, dona rentant i Ximet Samer, que sembla que és una maternitat, pel que diu el Dalmau, no és una orangutana o un petit orangutana amb la seva mare, sinó que és una mare i un fill humans, doncs com és que de cop comença a fer animals i ja no fa res més, i no trobem més que animals? Que potser són preguntes que no trobarem mai la resposta, però que com a preguntes són interessants, sobretot, i són molt actuals, no? Ara que estem, doncs, fins i tot des de les instàncies governamentals, donant un altre espai als animals. L'Hortènsia Beguer va participar en dues exposicions a Catalunya, aquesta va ser la segona, a les Laietanes, també amb l'Agar, escultures i dibuixos animalistes d'Hortens Beguer, i tenim també aquí només alguna crítica. Ara us posaré una altra imatge amb cinc, que he subratllat algunes coses, però totes van repetint una mica el mateix. Primitivisme, sincer primitivisme, que en els anys 10 és una paraula central, no?, en la producció artística. Que si persisteix en el seu camí, arribarà a convertir-se en una de les millors interpretadores d'aquest treball d'interpretació de les bèsties, tant per les escultures com pels dibuixos. Diu que s'hi persisteix per aquest treball, i en les altres crítiques, només mireu el que he posat una mica en negreta, doncs sí que es parla també d'aquest primitivisme, es parla d'una artista molt sensible i es parla també d'una artista que li falta tècnica. També per això la pregunta de si va estudiar o no. No parece un artista hàbil ni habilidosa, diu el Joan Sachs. Però l'habilidad sí deberá solicitarla al artista cuando juzgue oportuna la cooperación de la habilidad a la visión escultórica de la que ahora parece excesivamente preocupada. Bé, això és un comentari també que ens pot fer pensar que ella és una artista molt moderna, perquè li interessa més aquesta visió escultòrica de volums, de formes, que no la habilitat tècnica. Molts artistes de l'avantguarda no posen al centre l'habilitat tècnica. L'exquisita sensibilitat, però que necessita, diu el Llorenç Artigas, un millor domini de la tècnica que no els esmussi, perquè aquests animals, com que tampoc no sabem ni quins animals eren, ni tenim fotos, doncs tampoc no podem saber molt bé a què es referien aquestes escultures. El Josep Maria Junoi, només aquesta frase, que la podreu veure després convertida en cal·ligrama en un catàleg i reproduïda també a l'exposició. Primitiu, estilització, inseguretat de la forma. Sempre repeteixen el mateix sobre ella. L'última exposició que va fer a l'Estat espanyol, al Salón de l'Ateneo de Madrid, també amb l'Agar. Escultures animalistes, diu el catàleg, i aquí és on tenim el cal·ligrama aquest, que està ampliat a l'exposició. Aquesta figura una altra vegada reproduïda, ja ho havia estat a Bellinou, ho torna a estar aquí, a més amb la notícia que el van robar, aquest osset el van robar a l'Ateneu. Ja està, no en sabem més, si el van recuperar, si no, si era una peça única, si havia fet una tirada de quatre, si n'hi ha més ossets, ni... I la primera vegada que tenim una imatge d'ella, el 18. Sabem també Reducides dimensiones, Toros de Guisando, que és un primitivisme nacional, diguem-ne, no d'Àfrica ni de depurado, sintético, primitivo. Us he dit que no faria una revisió de la hemerografia francesa, però només per passar un parell d'extractes, ja de l'any 37 i ja de l'any 49, perquè us feu una idea de com són el tipus de comentaris que es fan. No són més llargs que això, però Celso Lagar, la seva dona, una jove francesa, a l'any 37 ella tenia 47 anys, vull dir que no era tan jove francesa. Què tenen de veritat aquests comentaris? Que potser no coneixia l'artista, però coneixia l'obra, i per això diu que són profundament humans els seus animals, que és veritat que aquests dos micos que s'estan agafant, que tenim a l'exposició, són d'una tendresa molt... o peces, com aquest cinocèfal, que no en tenim ni idea ni de com era ni de què. I de vegades, doncs, crítiques una mica literàries, no? El Nilo, donde vela, el sueño de un faraón, que no ens donen moltes dades sobre... No són crítiques molt... I un altre punt de partida que teníem era en aquest llibre, en aquesta monografia sobre el Celso Lagar, que és una mica que també la professora Faixeda s'ha trobat moltes dades errònies o d'aquest personatge que ens ha donat dues obres per l'exposició, que ha costat molt perquè també hi ha historiadors i col·leccionistes i artistes peculiars i professores, però que diu en algun moment als agraïments Colette Meriel y Suzanne Boffo, tía y sobrina de Hortense Beguer, que pusieron todo a mi disposición. Els hi agraeix, tampoc no sabíem què és aquest todo, encara que el llibre reprodueix una foto d'una casa que tampoc no hem pogut localitzar, una carta i poc més. Però almenys teníem dos cognoms, Meriel i Boffo. Ara en tenim dues peces, dues o més? Sí, del Meriel. Hi ha l'església de Cauboso de Puntús. Bueno, ara en tenim unes quantes peces que han vingut de Meriel. Això és l'únic que aquesta línia de seguir els familiars hem aconseguit. No era com aquelles novel·les que arribes a les golfes d'una casa i et trobes una... No, només hem trobat aquests petits dibuixets. Però era un punt de partida. Com arribar a aquests familiars? Perquè era una de les meves grans obsessions, perquè jo ja havia trobat a l'hemerografia i la bibliografia i als museus el que havia. Llavors, era com arribar a aquests familiars. Doncs aquí tenim aquest acte de defunció on diu que havia nascut a Tarbes. Tarbes, als Pirineus. Llavors, el següent pas és entrar a tots els arxius departamentals dels Pirineus, anar als pobles, anar als anys, que teníem la data de 1892, que tampoc era, vull dir que vaig fer-me tot el 82, el 92, després tot el 91, després tot el 90, que el vaig trobar, i si no, doncs hagués continuat cap al davant i cap al darrere a veure si trobava alguna cosa. Doncs aquí sabem que la Hortense Beguer, no, Hortense Eugenie, era el seu nom complet, Beguer, va néixer el 18 d'abril, i això són aquestes coses... Jo també, el 18 d'abril, dius, mira, l'Hortense Beguer no només és àries com jo, sinó del mateix dia. Bueno, són tonteries meves, això, perquè... Però són dades que quan vas investigant, doncs, es van... Bueno, això és una ampliació, i per veure una mica... I a partir d'aquí, doncs, també intentar situar el que era la seva família. Els censos, això és un cens de Caubús de l'any 91, veig que es veu més petit del que jo m'imaginava, però bueno, aquí tenim, no ho veig ni jo, aquí tenim, on estan tots els Beguer? Aquí, tots els Beguer. Revisar aquests censos, el que jo estava buscant era en quin any deixa d'aparèixer l'Hortense, és a dir, ella neix aquí i no sabem quan va arribar a París. Llavors, com trobar quan va arribar a París? Doncs això no ho he trobat, perquè hi ha uns forats, els censos, justament d'uns anys, que són els que més... Però sabem que era d'una família nombrosa, sabem que va tenir un germà que es va morir de petit, sabem que va tenir quatre germanes dones, que eren quatre germanes dones i un germà home, que són coses que potser no són molt interessants, però que ens ajuden a dibuixar d'on venia o no són molt importants, vull dir, però que sí que poden ser interessants, ens ajuden a dibuixar d'on venia aquesta escultora, d'un poble molt petit, d'una família molt nombrosa, amb molts fills, d'una família molt pobra, perquè em van explicar quan vaig anar a Caubús, que era una família que tenia una casa que ja no existia, que tenien com tothom un porquet i quatre gallines, i que eren dels més pobres del poble. Llavors, també t'imagines com és que aquesta noia... Hi havia una escola, això sí, al poble. 5 anys abans de que nasqués la Hortènsia, el departament havia construït una escola, llavors podem suposar que havia anat a escola. I pensar com és que aquesta nena, doncs si potser sí que és que va començar amb un ganivet mentre cuidava les cabres, o... Bueno, tot la imaginació té un paper molt important en moltes investigacions, no? Per poder fer hipòtesi, potser agosarades i potser que no arriben a bon port, però que potser sí. Llavors, bueno, doncs això, no? Com aquí el 1891, aquí està l'ampliació, veiem el seu pare, François Beguet, la seva mare, François Serreulet, les filles, Noelia, Delphine, Hortense... I aquí una àvia, encara vivia una àvia, i bueno, et vas imaginant, però entre aquí i aquí falta el cens. I llavors, com van arribar d'aquí a que només quedava el matrimoni i el fill petit, el que ens fa saber no és quan se'n van anar a Hortens, però sí que tots se'n van anar. Alguns perquè es van casar i altres no en tenim ni idea. A les taules decenals doncs, també anem trobant informació, aquí torna a sortir... amb l'Hortensia Eugenia, amb l'any de naixença de cada un dels fills, etc. Per això també sabem que un va morir. I arrel de tot això, doncs jo vaig anar construint aquest arbre genealògic de la família i d'aquest arbre vaig arribar a conèixer aquests dos, que tenen l'Estela, el Pierre, i el Jean-Philippe Mériel i la Claire Mériel, que van venir el dia de la inauguració. El Pierre... Beguet no en sabia res, no en volia parlar res, era d'un poble més petit encara, tenia un càrrec a la mairie, a l'Ajuntament, però no sabia res d'art, ni havia sentit parlar de la seva tieta, encara que després, quan li vaig enviar això i 4 crítiques i una foto de l'Hortens, doncs de seguida va canviar el seu to i es va interessar. I aquests dos, el Jean-Philippe i la Claire, que viuen a París, doncs vaig arribar per una carambola, perquè jo vaig arribar a Caubós pensant que seria com un poble dels Pirineus Orientals, que és el que jo conec, poble petit, una plaça, a les cases al voltant, tu vas a la plaça i quan arriba el pa tothom va a la plaça i tu pots parlar amb tothom, però no. No hi ha plaça, són 4 cases desperdigades que... no pots trobar. I una altra cosa que no hi havia pensat, i havia d'haver pensat, però no hi vaig pensar, jo em vaig recórrer tots els cementiris de Caubús, de Pontús, de no sé què, buscant el cognom. Però clar, quasi tot eren dones. L'Hortens i les seves germanes, doncs, com que a França perds el cognom, quan et cases, doncs a mi no em sortia Beguet per enlloc. Abans de fer això, havia buscat tots els Beguet i Reulets a les pàgines grogues, que les de França estan penjades a l'internet, i els hi havia escrit a tothom que si eren qualsevol Beguet dels 10 pobles del voltant, que si eren família de l'Hortens Beguet. I em va contestar una persona que no era família, però que el seu cunyat li havia fet arribar la carta i que ell li interessava molt la genealogia i em va enviar això mateix que havia fet jo, doncs m'ho va enviar també. Vull dir que hi ha gent molt generosa, que et dona la informació. Aquests, Jean-Philippe i Claire, vaig arribar a través d'Aline Latapie-Brousseau, que clar, pels cognoms no hi pots arribar, però vaig arribar perquè són pobles petits i al tercer cementiri es veu que ja havia corregut una mica la veu de que hi havia una dona que estava buscant pels cementiris i quan vaig sortir del cementiri de Pontus, em sembla que era, se'm para un cotxe i un senyor em diu ets tu que estàs buscant no sé què de la família B? Dic, sí, diu, ah, doncs jo conec aquí, a veure Aline on està, aquí, mira, me l'he oblidat de posar, l'Aline està aquí, que es va casar amb el Gustave Brousseau. O no, espera. Bueno, ara me faig un lío i no intentaré aclarir-lo, perquè per generació ha de ser una de les filles d'aquests tres que ja estan decedits, els tres. Bueno, aquest senyor em va dir que la coneixia i em va dir, la truquem ara. Aquest senyor anava vestit de caçador, amb el rifle al darrere, i em va dir, la conec bé perquè jo sóc l'alcalde d'aquí. I em va trucar amb el seu mòbil, i amb el seu mòbil, jo parlant el meu francès, que ja heu vist que tampoc no és molt, i ella també, a través del mòbil, i la senyora que està explicant-me el que sabia del Colet i de la Claire i que els posa, del Jean-Philippe i que els posaria en contacte, no sé què, fins que el maire, l'alcalde, em va dir, madame, és l'hora de l'aperitiu, vull dir que tinc gana i que... Això va ser tot. Però a partir d'aquí, doncs ja vaig tenir el telèfon d'ella, ja la vaig trucar, ja, i és així que hem pogut arribar a ells. Jo vaig fer aquest dossier que els hi vaig enviar tant al François com a la Lynn. Ells ho van repartir entre la família, va crear commoció, la gent em va escriure. Són aquestes coses maques, no?, de la investigació. Toute la famille est très touchée d'avoir en possession en votre recherche. No en tenien ni idea de que tenien una tieta que havia fet escultura, que només els hi sonava la mare d'aquest Jean-Philippe Clerc, que és la Colette, i la Susanne, que mencionava, us en recordeu que ho he dit, el Narciso Alba deia que també s'equivocava en la relació familiar, però no importa. Vaig escriure a l'alcalde de Caubós per demanar-li que, com que va néixer a Caubós, que estic molt curiosa de saber si és coneguda, si hi ha obres d'ella, si són conservades. Clar, tot això ara em sembla una mica ridícul haver-ho fet, però en aquell moment no en teníem ni idea de lo que... L'alcalde em va rebre molt cordialment, molt atentament, em va donar el telèfon d'aquell altre, del François, del Pierre, que també vaig escriure. Aquí vaig escriure a tots aquests veguers que us dic, que vaig buidar totes les pàgines grogues. Ho dic perquè veureu que he trobat que a l'exposició hi ha poca cosa, però la investigació ha estat molt, molt extensa. Aquesta és la resposta d'aquest senyor que em diu, Marc Reulet, el meu cunyat, m'ha donat la vostra carta i que esteu buscant aquestes informacions i que jo faig recerques sobre la família Reulet de la meva dona. Llavors em dona tota aquesta informació. Aquí eren una altra notícia que teníem de la investigació de l'Alba, i aquí teníem Chez Madame Brousseau, un altre cognom, però que com també era de dona, també després estava perduda a les làpides dels cementiris, però que ens deia que havien estat allà, a casa de la seva cunyada, també, que passaven per allà. Això ho vaig deixar en totes les bústies de tots els pobles i dels ajuntaments per on vaig passar, no? Que estem buscant aquestes informacions i que, si la coneixeu, que em contacteu. Res. Aquí és el seu poble, Caubús. I aquí és l'església i el cementiri del seu poble. I finalment, quan, després de moltes... em vaig passar 4, 5, 6 cementiris, quan va sortir aquesta Susanne Bofo, i just quan sortia d'aquest cementiri és quan em va parar l'alcalde, que venia de caçar, i ja li havien dit, hi ha una dona que està buscant. Bueno, doncs de la recerca familiar hem trobat aquests dibuixos que trobareu a sota. Com que aquesta investigació és una porta per obrir, per continuar, perquè surtin més coses, doncs també vaig fer aquest petit escrit per la revista local, Le Collines de Monnoyac, amb una introducció a l'artista, a què es faria aquesta exposició aquí, i amb una imatge, també per veure si algú diu, ai, doncs a casa meva tenim un os de bronzo que no sé d'on ha sortit, no sé. Fent tot aquest buidat dels arxius, és on vaig trobar, i una mica de casualitat, perquè jo estava buscant una data d'una mort d'un germà, no sé què estava buscant ja, l'acte de casament, Celso Arroyo Lagar i Hortense Eugeni Begué, que es van casar el 3 de setembre del 31. Es van casar molts anys després de que es van conèixer, i també el 31 vol dir que van tornar a passar per Caubós, de pujada, de baixada, de el que sigui, i també vol dir doncs, que Cau Bos era un lloc important per l'escultora. No se'n va anar a París i se'n va oblidar del poble, sinó que va tornar moltes vegades. Per això també l'esperança de que puguin haver-hi més coses. Encara us deia abans que preparant això encara havia trobat coses, i és per això que això és un inici d'investigació. Aquesta revista, Septimaní, sobre els independents del 25, doncs hi ha aquest altre dibuixet i també aquest del Lagar, que sembla que el del Lagar, que és més petit i té més espai, sembla que l'han encaixat al final, no? Com si... Que pot ser, també vol dir que l'Hortense Bégué tenia una xarxa de relacions perquè ella era francesa i perquè, no sé... curiositats que no han sortit al text i que per aportar alguna cosa nova. El Saló de tardor de l'any 33. Maternitat per Hortense Bégué. I una pintura. Segurament és un error. No sé, em sembla que ha de ser un error. No en tenim cap notícia de que l'Hortense Bégué hagués fet pintura. Però com que tenim tan poques, doncs és una dada a guardar. Aquí està la notícia petita i aquí la teniu amb el comentari. Una altra dada que tenim, ella formava part de l'Ajut Amical als Artistes, que era una associació que s'havia fundat justament uns anys després de la Primera Guerra Mundial per donar suport a molts artistes que vivien en una situació econòmica molt precària. En aquesta associació amical, doncs, formaven part, i estan citats aquí, Hortense Bégué, escultora dotada d'una bella imaginació, i també Lagar, picaresc i espanyol, que és un tòpic que sobre el Lagar a la premsa francesa sempre es diu. També en una altra notícia parlant de que si era torero, hi havia torero... Bueno, tots aquests tòpics, no?, que li han aplicat. Amical dels artistes, doncs feia un ball anual, no? I aquí tenim molts cartells. Ho he posat perquè hi ha algunes artistes que ha mencionat la Gonart, Susan Baladón o Maria Vassiliev, vol dir que estaven com integrats, no?, en aquest conjunt. I també aquesta notícia que em va fer molta gràcia, d'un d'aquests balls que parla de... He traduït el trosset, perquè ens dona una altra imatge també d'aquests artistes, que sempre ens han donat una imatge, no sé, per exemple, el que diu el González Ruano, pobres, vestits amb robes velles, amb diaris perquè passaven fred, deprimits, sempre ens han donat una imatge molt, molt gris o fins i tot negra. Doncs aquí tenim. Celso Lagar, muy animado, pronunció un discurso ibérico-francés que causó sensación, pero cuyo significado no se entendió del todo bien. La señora Lagar, con el rostro velado, interpretó algunas danzas españolas, mientras que Manecais hizo una demostración de danzas y canciones orientales. Herman cantó Le Petit Quinquin, Parturi recitó algunos divertidos monólogos normandos. La velada terminó sobre la una de la madrugada para la mayoría de los invitados. Dejaron que el pintor sueco Karlung diera a Herman unas confusas explicaciones sobre el destino de la pintura moderna. Unas explicaciones que debían estar una mica ennuvolades ya por l'alcohol a las... És a dir, que aquesta imatge de participació a la bohèmia, en aquest cas, és una participació doncs, joiosa, no? Alegre, no és tant. L'exposició, la investigació, deixa doncs, moltes preguntes obertes. Més que conclusions, més que fer una història de vida, és obrir preguntes. Per què aquesta petit filla, aquesta nena joveneta, adolescent de Cau Bos, va anar a París? I com? I van estudiar? I van anar perquè li atreia l'art? Què sabia ella de l'art? Però potser tenia un don i per això tallava amb un ganivet? I com va arribar? Perquè fins i tot ara, 2021, és difícil arribar de Cau Bos a París. I com ho va fer? O potser va anar a treballar de minyona, i potser va conèixer la bohèmia, i potser li va interessar més això, que no en tenim ni idea. Va estudiar escultura a on? Pensem que alguna cosa havia d'estudiar, perquè ella ha fet escultura amb bronzo fos, amb fusta, amb guix, amb fang, amb alguna cosa havia de... Per què va treballar animals i no va tornar a cap altra temàtica? Què va fer quan sembla que treballava poc l'escultura o exposava poc? Perquè aquí us he posat un llistat de les exposicions on va participar que he aconseguit localitzar, perquè hi ha crítiques o hi ha... I fixeu-vos que entre el 37 i 49 doncs no hem aconseguit cap notícia. Què va fer? Va fer una altra cosa? No, no, vull dir, són preguntes, no? Un altre camp obert és les peces que puguin sortir. Sabeu que quan es fa una exposició, quan es fa un catàleg, una exposició d'un artista que es dona a conèixer, algú que té a casa una cosa de Beguer però que no sap ni qui és, doncs llavors diu, ah, doncs jo ho tinc, i es posa en contacte, i així han sortit Barrades, les nines de la Carmen Barrades van sortir així, doncs esperem que surtin peces. I també, doncs, una altra pregunta, aquí tenim a la Hortense Beguer en aquesta exposició que la Lluïsa ha identificat que era la Galeria Percier el 1935, ho he posat en un interrogant, perdó? Diu? Ah, 23, això té més sentit, clar, perquè... Doncs el 23, que veiem que és... Bueno, no és una dona elegant, eh? Va amb un vestit així com molt naïf, té una cara de poble, diguem-ne, no? De pa de poble té cara. I en canvi, aquí és una foto que ja no tenim datada, que la veiem amb el Celso Lagar, podem veure altres fotos d'ella d'aquesta època més gran que va vestida d'una manera molt masculina amb uns trajes, xaqueta així molt, que té un posat molt seriós d'una dona que això que es diu, que té personalitat forta. Què va passar entre aquesta Hortense i aquesta Hortense? És una altra pregunta que queda oberta. La fantasia, us havia dit, i acabo amb això, la fantasia és un element molt important. Tenir poques dades sobre un artista, sobre una biografia, sobre una vida, obre la porta a la imaginació. I la imaginació també és una possibilitat per a fer recerca, perquè permet fer hipòtesi més o menys atrevides, més o menys agosarades. No tenim escrits, no tenim correspondència, potser sortirà, potser no. Però tenim aquestes imatges de l'artista, tenim algunes anècdotes, Velada i Bailando Bailes Españoles, que tampoc no sabem si són de veritat, si el periodista li va posar imaginació. Vull dir que a partir d'aquí ens podem intentar imaginar com va ser tot el que va viure l'Hortense entre aquí i aquí. Un altre petit apunt, no?, de reflexió, ja no és sobre l'Hortense, sinó sobre qualsevol investigació d'aquest tipus, la fantasia, una reivindicació de la fantasia per la investigació i també de la contingència del rastre, que també la Eva ha mencionat, no? Com les coses ens poden arribar o no ens poden arribar. Potser tots i totes volem deixar petjada la vida. Molts artistes sí, això segur, però després les petjades i els rastres es perden, es recuperen o no es recuperen. Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies. No sé si algú vol fer alguna pregunta. La Pepa. Ai, micro? Bueno, si crides una mica, Pepa, ja...
La relació de... Suposem que cap al 14, 13... Després va tornar, després de la Primera Guerra Mundial, i encara que va fer alguns viatges, segurament, i potser també amb la Marie Vassiliev, però l'únic que tenim és que ella va participar en una exposició de dones artistes, on, per exemple, exposava també la Mela Mutter. Llavors podem pensar que les artistes que es coneixen en una inauguració d'una exposició conjunta poden continuar o no la seva relació, però no ho sabem. Tampoc no sabem si coneixia el Mateo Hernández, tampoc no, és que no tenim això, ni cartes, ni moltes fotos. Totes les fotos que tenim està o sola, o amb la Gar, o amb aquell matrimoni que hi ha alguna foto, no? que va ser, de fet, aquesta dona que va donar alguns materials també al Narciso Alba, bueno, vull dir... Però sí, és molt possible, és molt possible.
De fet, l'Alba té alguns materials de l'Hortans. Creiem que no és possible que tingui alguns materials que no hem vist.
No que no ens els ha volgut ensenyar.
No se sap.
Sí. És possible, sí.
La Marie Blanchard.
La Maria Blanchard.
La Pepa preguntava per si la... T'has de...
Sí. No, però jo ho deia perquè...
Gonard l'ha mencionat, aquesta acadèmia.
Sí, ja ho he vist, No, només era perquè a vegades, estudiant el que ha quedat de Maria Blanchard, pot haver-hi alguna referència, no ho sé, o...
Pot haver-hi, sí,
no?
sí.
O estudiant a Maria Vasiliev, sí, que s'han descobert moltes artistes molt desconegudes, es podia trobar millor alguna referència a l'Artensuè?
Sí,
però bueno, jo evidentment...
Hi ha referències molt maques sobre la Maria Blanchard als diaris de l'Angelina Belov, la primera dona del Rivera, també personal sobre el seu...
Exacte.
Però no diu res sobre... Vull dir que algunes coses sí que he anat buidant, però clar, aquí ja sí que no he arribat a fer un buidat sistemàtic de tots els estudis. Sí. Però sí, sí. Epa, hauria d'anar sortint més coses, sí.
Això que has dit, que l'Hortans Degué, hi ha un moment que deixa de fer figura humana i només es dedica a l'escultura animalista, que de fet estava de moda a París en aquell moment,
sí,
no?
Sí, sí.
I aquí, per exemple, bueno, a Barcelona, a Catalunya, en Pere Inglada, era un nostre gran dibuixant animalista també, no? Però hi ha un altre cas d'una escultora francesa, la Jean Popelet,
també,
que li va passar exactament el mateix. Aquesta dona va començar fent escultura de figurativa, representava la figura humana. El que passa és que hi ha aquesta llegenda, no sé si una mica mitificada o certa, que a partir de la Primera Guerra Mundial, quan ella es dedica a construir màscares pels mutilats de guerra, la llegenda diu que no va voler representar mai més la figura humana després d'haver vist aquelles massacres, no? I es va dedicar al món animal, que era una cosa com més benèvola, més plàcida, no? No sé si en el cas de la Hortans Begué podia haver passat alguna cosa.
Ells van sortir de París cap aquí quan la guerra no estava molt a prop de París, no? No estava molt a prop de París. Però sí, és igual, pot ser unes imatges a un diari, la van impactar. Vull dir, és una decisió personal sobre què fas tu la teva creació. Però només podem fer hipòtesis. Aquesta és una possible, sí. Però sí, és veritat que l'escultura animalista estava de moda. Vam estar buscant que el Grenyeque... I, de fet, algunes de les ressenyes petites a l'hemerografia francesa la parlen d'ella junt amb Mateo Hernández o junt amb François Pompon, és a dir, escultors animaliers, sí. També podia ser per moda, també... Però és curiós, no?, que coneguem el nom d'unes escultures sobre figures humanes... I després hi ha tot animals, tant dibuixos com escultures. Tampoc no coneixem dibuixos d'altra temàtica.
Molt bé, si us sembla ho deixem aquí, que anem una mica endarrerits, i així ja, i després al final, si hi ha alguna altra pregunta, ho fem totes juntes. Doncs molt bé, Maria José, merci.
Gràcies.